Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Li agradaria formar part del Tribunal del Jurat?
Jo soy una persona que me impresiono fácil. Se verán imágenes y no sé cómo lo llevaré, pero según qué cosas, pues me saltan las lágrimas.
Al no tener estudios, no sé. No sé si estamos cualificados para hacer esto. No soy quien para juzgar a una persona cuando no estoy un poco a lo mejor así, un poco cohibido, porque es la primera vez y bueno.
El Jurat. Capítol 2.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Per primera vegada hem pogut gravar la selecció d'un jurat popular. Els candidats que surtin escollits hauran de jutjar Miguel Ángel Palma, acusat de matar la seva dona, a la Bucancova, el 2021 a Porqueres, al Pla de l'Estany. La dona tenia 18 lesions a tot el cos, de les quals 15 eren punyalades, només una a l'esquena. Això serà important a l'hora de jutjar el cas, igual que ho serà el fet que l'acusat confessés el crim a la policia i que sigui drogodependent. El jurat que surti escollit haurà de deliberar sobre totes aquestes qüestions que poden modular la pena que demana el fiscal, que és de 25 anys de presó. Els membres del jurat hauran de posar llum a la foscor. Comencem. Continuem el dimarts 13 de juny del 2023. La selecció de jurat segueix amb preguntes relacionades amb l'única ganivetada que la víctima tenia a l'esquena. Recordem què va passar, Lídia Oriols.
Segons l'escrit de les acusacions, tot va començar per una baralla conjugal quan l'Ala Bucancova va recriminar al seu marit que no treballés i que prengués drogues. Ell va anar a la cuina i va tornar al menjador amb un ganivet de grans dimensions. La dona estava d'esquena i l'home li va clavar el ganivet a la zona dorsal. La víctima es va anar girant i va quedar atrapada entre la prestatgeria i el sofà en un espai que no arribava al metre quadrat. Les acusacions sostenen que a partir d'aquí el seu marit, Miguel Ángel Palma, la va apunyalar repetidament tant en zones vitals com en no vitals.
Els candidats a jurat responen la pregunta que ara els farà el fiscal Víctor Pillado sense saber aquest detall del crim, que la víctima va rebre la primera ganivetada sense poder-se defensar perquè estava d'esquena. El fiscal sap molt bé que si es demostra que l'acusat va actuar amb traïdoria, la pena pot ser més alta. Sentim la pregunta del fiscal.
I li plantejo dues situacions. Vostè creu que és el mateix un atac que es produeix cara a cara o un atac per l'esquena? Crec que vostè com a víctima té les mateixes possibilitats de defensar-se o no és el mateix?
Els candidats no es poden prendre un temps per barrinar les preguntes que els plantegen els togats i han de respondre ràpid. Escoltem algunes respostes.
Jo crec que és francament el mateix.
Que, perdó?
És el mateix, jo crec.
És el
Vull
mateix.
Dir, estàs cometent un crim, jo crec que com a tal.
Mire, i vostè creu que el cos, hi ha parts del cos que si s'ataquen és més probable donar-li mort a la persona? Per exemple, si jo li he fet un tret a la cama, és el mateix que si jo li faig un tret al pit?
Jo crec que aquí s'ha de tenir en compte la intencionalitat, però no. Però, òbviament, tots dos jo els condemnaria, bueno, tal, igualment.
No es lo mismo. Para mí la intención, bueno, el acto es el mismo. Da igual que sea donde sea, creo.
L'antropòleg reconvertit en pagès demana al fiscal un aclariment.
Lo mateix a nivell moral o legal.
O debe tener más consecuencias, es más feo, o para usted es peor.
Aviam.
Se lo pregunto de otra manera, ¿usted cree que se podría defender de la misma manera?
Clar, exacte, és el que anava a dir. Com em dona l'opció a defensar-me, però al final el que vol fer és el mateix, no? El perjudici seria el mateix. Sí. Sí, jo perquè potser em puc defensar, però defensar per una altra persona no, potser.
¿Y usted cree que hay partes del cuerpo donde si a una persona se le hace una lesión es más probable que se le mate que otras?
Sí.
Es un cuarto oscuro, no veo nada. Sorpresa.
Es que no entiendo por qué hay personas que hacen esto.
No es capaz de comprender esto.
No.
Mire, ¿Y usted cree que hay partes del cuerpo donde si a una persona se le causa una herida es más probable matarla?
Sí, claro. Porque hay personas que yo creo que saben
dónde golpear.
¿Dónde pueden hacer daño? Habrá personas que no. Por ejemplo, yo, que no tengo ni idea, pues no lo sé. Ni nunca se me ocurriría hacerlo. Pero hay personas que sí, que a lo mejor se informan o que les interesa esto y... Hoy en día por internet la verdad es que puedes verlo todo.
No sé, no me he encontrado nunca en esto, ¿no?
¿Pero usted cómo lo ve? ¿El hecho de que no le pueda ver venir, cree
si
usted que le dificulta?
Si verá mejor, ¿no? Si viene de espalda no lo ves.
Wow. Hombre, por la espalda es una traidoría. Cara a cara también, porque nunca sabes el nivel de la persona, si uno es físico y el otro no es tan físico, ¿no?
De acuerdo.
Simplemente la violència no és acceptable.
Hi ha un altre element de la seqüència dels fets que també tindrà la seva importància a l'hora de jutjar Miguel Ángel Palma.
El 2 de juny del 2021, l'acusat va anar a comissaria a les 21:50 del vespre, unes 8 hores després del crim. Miguel Ángel Palma va explicar que havia clavat un ganivet a la seva dona i que podria estar morta. L'home va facilitar l'adreça a la policia i els va donar les claus. Els agents s'hi van desplaçar, van entrar al pis i van trobar l'Ala Bukankova morta. Ni les portes ni les finestres estaven forçades i no hi havia signes de violència al domicili. Els informes de la policia científica conclouen que al pis només hi havia restes genètiques de l'acusat. Hi havia sang d'ell en una habitació i en una pica del lavabo. L'acusat tenia una ferida al dit i els forenses van determinar que se l'havia fet a causa de la violència utilitzada durant l'apunyalament. Al pijama de l'acusat, els pèrits també van trobar restes de sang de la víctima.
L'advocat de la defensa, Carles Muñoz, té molt interès a fer la següent pregunta als candidats.
I en relació al terme o la paraula confessió, si una persona comet un delicte i el confessa, vostè li dona valor en aquesta confessió?
Al lletrat li interessen aquells candidats que donin valor a la confessió perquè pot suposar una rebaixa de pena per al seu client.
Què sé, por Dios, no és el meu, això, vull dir, no és la meva feina, aquesta. Per jutjar això, si dic una cosa i serà una altra.
Simplement l'opinió, només ens interessa l'opinió.
No ho sé.
No ho aplaudiria especialment, crec que és el que hauria de fer. No amagar-ho.
I el terme, la paraula confessió, quin valor li dona a vostè?
Lo que pertoca.
Què significa lo que pertoca?
Lo que toca la ley. Si la ley diu això, això.
Yo creo que mira por sí misma. Si eso le aporta un beneficio, confiesa. Y si no, pues no.
Tots els candidats responen a la mateixa pregunta. Quin valor donen a una confessió?
Si confesses un delicte, pues l'has confessat. O sigui, no li don cap valor a aquesta persona perquè el mal ja l'ha fet. Que l'hagis confessat és o perquè te veus, me pilla i ho haig de dir, no li trobo cap valor.
Bueno, confiesa que es culpable o que es inocente.
Que es culpable.
Bueno, yo creo que quita pena, ¿no?
Pero usted, ¿qué valor le da a esa confesión?
Bueno, no lo sé, yo no sé cómo explicarlo. No le daría ningún lugar, porque supongo que los hechos y las pruebas lo dan, ¿no? Supongo que se remite a esto, ¿no? Las pruebas, por mucho que me confiese yo culpable o inocente, las pruebas son los que mandan.
Diu la veritat, ja està, ha sigut honest, però no li donaria cap valor per sobre de... El fet ha passat i tot i que ho confessi, crec que no afecta en res.
Bastant valor, sí. Sí, està, és el primer que has de fer.
Valor de puntuació, vols dir?
No, en general.
En general. Home, jo crec que per part de la persona que fa alguna cosa i ho confessa, doncs, per part d'ella, doncs, bé.
Quin valor li dona? Evidentment, si aquella persona assumeix la responsabilitat d'aquells actes, probablement hi tingui com a mínim part, no? Que no sé explicar, és complicat ara. No sé què respondre.
Ja, anem, preguntes.
A veure, si ho...
És que, a veure, la confessió depèn de com confessi. A veure, t'explico. Si confessa d'acord, saps què vull dir? O sigui, si confessa per treure's anys de pena o per arribar a un pacte per tindre menys anys de pena, ho trobo mal fet. Ara, si es veu realment que està confessant perquè ho sent, ho trobo bé.
Si lo confiesa, pues demostrar su valor al confesarlo, pero no su valor al haberlo hecho.
Més detalls del cas que seran importants a l'hora d'emetre el veredicte. Quan Miguel Ángel Palma va anar a la policia a confessar el crim, va dir als agents que s'havia passat la tarda consumint heroïna.
L'informe mèdic va assenyalar que l'acusat era drogodependent de llarga evolució, és a dir, que ja feia temps que tenia problemes amb les drogues. Si en el judici queda demostrat que va ser ell qui va matar Lala Bukankova i que en el moment del crim no sabia ben bé el que es feia a causa d'un desequilibri per dependència de substàncies estupefaents, això seria un atenuant que podria comportar una rebaixa de la pena. L'informe mèdic va concloure que l'acusat té un trastorn social de la personalitat que es caracteritza per un menyspreu de les normes, reaccions impulsives i conductes agressives. La conclusió dels metges és que en el moment dels fets, l'acusat tenia la capacitat volitiva, és a dir, la voluntat, lleument minvada.
Fixeu-vos que diu lleument. Això serà important. Els informes mèdics en un judici també són qüestionats i cada part n'aporta de propis que defensen tesis contraposades. Però, a més, hi ha la interpretació que en facin els membres del jurat. Fiscal i advocat defensor volen saber què en pensen els candidats a jurat sobre aquesta qüestió, per triar o descartar aquells que no els convinguin per a la seva estratègia. Els candidats no saben tampoc què amaguen les preguntes que els faran ara sobre les drogues. Comença el fiscal Pillado.
¿Usted cree que una persona por consumir drogas ya no sabe lo que hace y por lo tanto tiene una especie de carta blanca y no debe ser castigada? ¿O sabrá de valorar en cada caso?
Supongo que se tiene que valorar cada caso. O también depende del grado de... Hay personas que... Tú conoces mucha gente que bebe alcohol y hay personas que hasta una cierta cantidad controlan, pero ya a partir de una cierta cantidad no controlan.
Depende de la persona, ¿no? O sea, depende del consumismo que tenga. Depende lo que dependa de esto. Puede ser más
violento,
más violento o menos violento.
Usted, por ejemplo, para determinar, si tuviera que determinar en qué grado es consciente esa persona, ¿usted se fiaría, por ejemplo, de lo que dijera un médico que lo ha estudiado a la persona, que ha visto su historial clínico?
No.
¿Y cómo lo haría?
A ver, no me fiaría porque el médico no puede saber cómo reaccionará, digamos, hablando vulgarmente, si va hasta arriba.
Sí. ¿Y cómo lo podría determinar usted entonces, si lo tuviera? Si usted le tuviera que decidir, esta persona estaba, no sabía lo que hacía, o lo sabía un poquito, ¿cómo lo haría usted si no se fía del médico?
No, bueno, dependiendo de las pruebas, ¿no? Dependiendo del estado de drogas que llevas encima, se vería, según el nivel de drogas que llevara encima, pues se vería que no estaba en sus cabales.
¿Y si, por ejemplo, no se pudiera determinar las drogas que había tomado? ¿Solo lo que él diga?
Si solo lo que él diga, pues ya... Ahí, no sé, tendré que dar la razón al médico, tendré que de esto, pero vamos.
De acuerdo.
Hay analíticas y hay cosas que ya hoy en día no... No es cuestión de... En varios días se analiza todo, se sabe.
De acuerdo.
Drogas que tiene...
No lo sé. Yo no he consumido nada, ni... O sea que esto no puedo jugar.
No lo sé, porque no consumo ni he consumido.
Es que como nunca la he probado, no sé la reacción que puede tener una persona con ese tipo de sustancias.
La pregunta de l'advocat defensor sobre les drogues té una altra intenció.
Quina opinió té vostè de les persones que són drogadictes i intenten rehabilitar-se i no poden?
Jo considero que... A veure... I no poden. Que ho proven, si més no ho proven.
Que ho proven i els hi costa. Els hi costa molt i no poden.
Jo considero que tots els vicis costa molt de tirar endavant i deixar-los enrere. Però que han de tenir l'oportunitat de poder-ho fer.
Els candidats van responent. Alguns, com l'home sense estudis operat del cor, parlarà d'experiències properes.
Bueno, no lo consigo porque no quiera. Yo, en este caso, he tenido familiares drogodependientes y de dos, los dos han caído igual. Están los dos muertos. ¿Y por qué no han querido? Porque ayuda se la ha dado.
¿Y si alguien consigue quitarse, pero al cabo de un tiempo tiene bajones y luego vuelve otra vez a la drogodependencia?
Si vuelve otra vez es porque, bueno, es por vicio, porque le gusta. Porque sabiendo en dónde se ha metido, en el hoyo que se ha metido, yo creo que no volvería. O sea, eso tiene que... Por las circunstancias, o sea, por circunstancias, por amistades y eso, no, a mí no me sirve. Es porque le gusta ese modo de vida.
Home, jo crec que està bé que intentin fer rehabilitació. Crec que és, per part seva és una voluntat de millorar.
Opino que és una persona que necessita doncs, un seguiment, un tractament i que com a tal necessita ajuda.
A ver, la droga, el tomarla nadie te obliga. Que intente, una persona que es drogadista intenta recuperarse, bueno, para mí se merece un aplauso, ¿no? Que intente recuperarse, si luego no puede, yo es que creo que con ayuda y con fuerza de voluntad creo que se puede todo, creo. Lo que pasa es que claro, estamos hablando de drogas, son sustancias que supongo que no eres consciente realmente de tu voluntad, no lo sé realmente.
Sí, pobre de mí, no m'hi he trobat mai en aquests casos, ni conec a ningú tampoc.
Una cosa és que ho intenti i l'altra és que vulgui, és molt diferent. Una persona que ho intenta ho pot intentar per el que diuen els altres, al final, i una persona que vol realment, són dues coses molt diferents. I una persona que utilitza el terme soc drogadicta per a... bueno, lo siento, no em sembla bé.
I les persones que aconsegueixen rehabilitar-se però al cap d'uns anys, per circumstàncies que tenen baixons, tornen a caure, què en pensa vostè?
Tots tenim baixons en aquesta vida, no estic jutjant una persona que sigui drogadicta o no, però tots tenim, hi ha gent que és depressiva, hi ha gent que, bueno, moltes coses, i cadascú depèn d'un mateix, i tu pres les teves decisions. No perquè me dé un bajón i d'allò has de cavallar, has de tenir més força, has de buscar ajuda abans d'arribar a aquest terme.
Si l'acusat no controlava del tot els seus impulsos a causa de la droga, sabia o no sabia el que es feia. Ja veurem què decidiran els membres del jurat. La selecció està arribant al final. Dels 24 candidats inicials, 5 s'han recusat amb causa, és a dir, per motius que contemple la llei.
A un l'acaben d'operar dels ulls i veu borrós, no pot mirar la tele i passa les hores descansant al sofà de casa. Un altre té Parkinson des de fa 18 anys. Els altres tres candidats han quedat descartats, d'acord amb l'article 12.7 de la llei, que diu que seran recusats tots aquells que aleguin i acreditin suficientment qualsevol causa que els dificulti de forma greu fer de jurat. Dos d'ells són autònoms. Un té una empresa de fruita i verdura i l'altre de lloguer d'embarcacions. Durant el judici haurien de tancar el negoci i això els suposaria un greu perjudici. A una altra candidata li han programat una mamografia per aquell mateix dia. Li queda una hora i mitja per arribar-hi a temps. S'ha estat esperant 7 mesos perquè li donessin cita i ara, si perdés l'hora, hauria de tornar a posar-se a la cua.
La resta de candidats han respost les preguntes de les parts i ara esperen saber qui marxa a casa i qui es queda per jutjar l'acusat. L'autoria del crim no es discuteix, però la condemna pot ser més alta o més baixa depenent dels atenuants i dels agreujants que s'apliquin a l'acusat. La confessió i la drogadicció poden ser un atenuant i la traïdoria i l'acarnissament un agreujant. Fàcil d'explicar, però ja veurem què passarà quan els membres del jurat es posin a deliberar.
Acusacions i defensa busquen els candidats més adients per decidir sobre totes aquestes qüestions. Durant les 3 hores que ha durat la selecció de jurat, alguns han explicat una mica la seva vida i les seves experiències. El fiscal sap les dificultats que tenen per fer la tria.
No tenemos conocimientos de psicología, más allá de ir aprendiendo a fuerza de hacer muchos y te vas un poco bregando, pero no los tenemos para poder captar realmente al testigo como tal. Entonces, es un poco basarte en la experiencia, en la intuición.
Dels candidats interrogats n'han de quedar 11, 9 titulars i 2 suplents. No només ells s'estrenen fent de jurat. L'advocat defensor, Carles Muñoz, també debuta doblement amb el crim de Porqueres. El cas li va arribar mentre feia una guàrdia de torn d'ofici.
Del torn d'ofici sí que portem molts maltractaments, moltes lesions, moltes agressions, algun apunyalament, però que acabi amb el resultat de mort és el primer que portava. I primera vegada que assisteixo en un judici on es fa un tribunal del jurat. La qüestió era que imposava bastant. Quan entres en un tribunal del jurat i veus que realment hi ha tantes persones que han de jutjar en aquesta persona, t'impressiona, perquè penses, aquestes persones són les que m'han de donar el veredicte. Aleshores, haig de fer tot el possible perquè vegin quin és el meu relat i que acceptin el meu relat i no agafin el relat del Ministeri Fiscal o de l'acusació. I, per tant, quedes amb una magnitud de feina i amb una magnitud de paraules que els hauràs de dir per convèncer-los que dius aquí imposa i aquí hi haurà molta feina durant tota una setmana.
També s'estrena la magistrada presidenta, Mercedes Alcázar.
Al principio, pues eso, o sea, muy perdida, porque, claro, o sea, nunca había hecho uno y nunca había visto uno tampoco. No tenía miedo en la hora de dirigir el debate, pues porque al final en la audiencia somos tres. Pero en este caso, en el jurado, solo hay uno, solo está el magistrado presidente. Y lo de estar sola no me daba miedo, porque es lo que he hecho durante 9 años en un juzgado de lo penal. Lo que más me gustó, es diferente a todo, digamos, de un juicio penal, pues es la selección de jurado. Me pareció muy curioso. Y también, pues eso también, como ya te digo, que tengo pues a lo mejor unas inquietudes sociales un poco más allá del perfil normal del juez a pie, pues me gustó mucho, me resultó muy curioso, pues eso, las preguntas que se les hacen por las partes, las respuestas eso que dan, el por qué recusan, el por qué no. Bueno, las excusas que plantean.
El més veterà és el fiscal Víctor Pillado, que fa jurats populars des del 2009. Altres preguntes seues que han hagut de respondre els candidats són aquestes.
Si consideren que una dona, pel fet de ser dona, no es pot separar del marit, si coneixen algú que es drogui i si donen credibilitat als metges. L'advocat defensor també ha tingut interès a saber si els candidats han fet algun voluntariat.
Després de 3 hores i moltes preguntes, ha arribat el moment de saber quins candidats es recusen sense causa. És quan el fiscal i acusacions en general tenen la possibilitat de descartar 4 candidats i el defensor 4 més. Senzillament perquè no els hagin agradat les respostes. Sembla un joc, però no ho és, perquè sabeu que tot el que hem sentit i sentirem és real. Els candidats s'esperen a saber si poden marxar a casa o no en una habitació que hi ha al costat de la sala de vistes.
Ahora ya podrá volver a la otra salita y luego le diremos si al final forma parte del jurado. No, gracias, buenos días.
Comencem pel sabater ortopèdic jubilat.
Lo había visto en cine, en reportajes, pero en vivo no. O sea, nunca había visto la escena esta, ¿no?
El sabater ortopèdic jubilat es queda, farà de jurat, ningú l'ha recusat. Què passarà amb el candidat que hem identificat com l'home sincer?
Li preguntàvem i divagava molt. A més, recordo que no tenia ganes de... Crec que a més ho va manifestar expressament, que no volia respondre les preguntes i que no estava gaire al cas. Aquesta persona recordo que volia evadir-se sí o sí, no volia formar part del jurat, i una persona que no tenia ganes ni de respondre les primeres preguntes que se'ls feia, vaig pensar que era millor que no formés part del jurat, ja que no tindria cap intenció de seguir aquella setmana i tenia cap intenció d'escoltar a veure què estava passant.
L'home sincer ha quedat recusat per l'advocat de la defensa. Això vol dir que prèviament la fiscalia ha tingut l'oportunitat de recusar-lo perquè sempre és la primera a moure fitxa i no ho ha fet. Per què? Una explicació pot ser aquesta que dona un altre fiscal, Jerónimo Gómez, que també sentirem en aquesta sèrie.
Hay veces que, como tenemos 4 recusaciones sin motivo, el fiscal puede farolear en el sentido de a este candidato ya lo descarta la defensa. No voy a gastar ahora una carta en este.
A alguns fiscals no els agrada que els candidats posen en dubte la policia.
Para un fiscal donde su prueba más importante es la policía, porque la policía te viene un instructor y un secretario, son los que dirigen la investigación, vienen peritos que el 80% serán del propio cuerpo policial. Si tu postura es muy negativa de la policía, o por lo menos no te agrada, no te gusta, no me parece que es un buen candidato a jurado.
El quart candidat és la dona que s'impressiona fàcilment amb la violència. El fiscal no sap si recusar-la o no pel fet que diu que és tan sensible.
Yo soy muy de exhibir imágenes durante el juicio y dije, uy, cuando ve las imágenes de la autopsia, cuando ve imágenes con sangre, claro, puede pasarlo mal, bajar la cabeza, no prestar atención.
Era muy importante ver la posición de la víctima, de la ubicación de las puñaladas. O sea, es muy necesario. A lo mejor puedes llegar a pensar que es un poco morboso. También hay gente que es aprensiva. A mí tampoco es que la sangre me encante. También es cierto que no es lo mismo verlo con la distancia de un papel o verlo en un ordenador o en una pantalla proyectado que estar ahí y, digamos, olerlo. Entonces, pero, o sea, te pone en el lugar y hay muchas, pues eso, hay variantes que tienes que tener en cuenta. Verlo tú con tus propios ojos y eso es un... Ahí se valora la prueba. Porque una cosa es lo que tú has visto y otra cosa es lo que te están contando. Evidentemente hay que ver la posición de la víctima para ver si se pudo defender, el número de puñaladas, si fue una, si fueron 25, y todo eso se tiene que ver. Que lo puedes leer en un papelito en el informe de autopsia, pero si lo ves, o sea, lo entenderás mejor y verás, pues eso, si la víctima pudo huir, si no pudo huir, la posición en la que estaba cuando se produjo el ataque. És necessari.
De moment, només hi ha un jurat elegit, el sabater ortopèdic jubilat. En falten 8, més els 2 suplents. Quedaran escollits en el capítol que ve. Gràcies per escoltar-nos. Tornem de seguida per saber si la dona que s'impressiona fàcilment amb la violència formarà o no part del jurat popular del crim de Porqueres. Què en penseu?